Podem tenir el món a les nostres mans, de fet també a les nostres ments i a través de les paraules. El que escoltem, el que podem veure, dibuixos, paraules, veus, tot plegat dins d'un projecte que ja en saben els oients habituals de Nina Rosas, que en parlem cada 15 dies com a mínim aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Són la gent de comunicació social que ja fa uns quants mesos van engegar un projecte de contes del món i els explicaven els nois i noies de les escoles d'arreu de la província de Barcelona. I avui, i de fet des de fa uns quants dies, aquests contes, amb altres sorpreses més, els podem tenir ja a les nostres mans. Primer era una qüestió d'ones, de ràdio, d'internet, i finalment, com dèiem, estan a les nostres mans. De tot plegat, ens en parla una de les persones responsables d'aquesta xarxa de comunicació social, d'aquesta associació, en Damià Caro. Damià, molt bona tarda.
Bona tarda, Cristina.
Què tal? Com estem?
Doncs molt bé, molt contents, de veritat. Amb aquesta introducció que has fet, també, més contents encara.
Res, és un plaer sempre parlar amb vosaltres i amb tu, de fet, Damià, perquè sempre ens porteu bones notícies, i és que, de fet, l'última vegada que en parlàvem, ja ens dèieu que el llibre, l'àudio, el CD amb l'àudio d'aquests contes estaven a punt d'arribar, i si no tinc mal entès, des del passat 14 de juny hi ha hagut gent que ja ha pogut tenir aquest document, aquests documents, de fet, a les seves mans, no?
Sí, doncs sí. Tot just aquesta setmana, doncs, hi ha diversos centres educatius i persones que han comprat online el llibre, doncs, a través de contesdelmon.org. Doncs aquelles persones que vulguin tenir el llibre a les seves mans, doncs, poden fer una reserva, una sol·licitud, i nosaltres els hi enviem. Tot just, doncs, sí, aquesta setmana ja estan arribant els llibres que estem distribuint gràcies al recolzament del Departament d'Educació. I així, d'aquesta forma, la mainada que ha participat en aquest primer concurs de contes enregistrats en MP3, contes que es parlen de les cultures i de les formes de vida dels pobles de la Terra, doncs això, ja han pogut tenir aquest llibre, que és el premi corresponent a un concurs que vam iniciar tot just el mes de setembre d'aquest mateix curs escolar, no? 2009-2010, i que ha tingut una molt bona participació, i durant tots aquests mesos, doncs, hem anat seguint, hem anat evolucionant. Primer vam votar online, després el jurat va triar els contes finalistes que formen part del llibre i també del disc, que la gràcia d'aquest material que tenim a les mans, doncs també el tenim a les orelles de forma constant, i el podrem transportar amb un CD, no? És la gràcia de poder escoltar, doncs, aquesta mainada que ve del Pakistan, del Senegal, o fins i tot llegendes pròpies de Catalunya. Doncs també és ben maco poder-ho escoltar a través dels infants i joves que moltes vegades, doncs, no tenen oportunitats per expressar-se i per compartir coses tan pròpies com són els contes.
Mm-hmm. No? De fet, perquè normalment en els contes els infants són, malauradament també, els aspectes, bueno, els personatges més passius, no? Són aquells als quals se'ls explica el conte, però en aquesta ocasió són les persones indicades, les persones que han de fer el conte. En molts casos també és un conte inventat, a vegades, l'han de treballar de manera que li han de posar veu, li han de posar so, música, efectes, és a dir, que passen una miqueta a ser els protagonistes, no?, del fet d'explicar històries.
Totalment. És una forma d'aprenentatge, en primer lloc, aquesta proposta que fem als centres educatius, a les comunitats educatives, perquè tant poden participar centres educatius en massa com alumnes per al seu compte. També no fa falta que la classe o l'escola et doni recolzament. Hem tingut participació, per exemple, d'alguns alumnes d'institut, doncs, que ells ja sabien, per exemple, treballar amb un programa, amb un editor de so que es diu Audacity, i ja han pogut treballar ells mateixos i s'ho han fet tot, no? Però el que sí que afavorim als centres educatius és coses també que a vegades no sorgeixen de forma espontània ni de forma programada, que són treballs col·laboratius, com són el fet de generar contes, no? Fa unes setmanes parlàvem, per exemple, amb un xicot del Senegal que ens explicava que feia dues setmanes que havia arribat a Catalunya i que tan sols dues setmanes després d'arribar a Terres Catalanes, doncs la professora l'havia convidat a explicar un conte propi del Senegal. Ell va triar un conte que li explicava la seva àvia, que recordava molt bé. i ho va explicar en castellà i francès, bé, clar, en dues setmanes al català encara no el dominava, no? I ajudat amb imatges i amb els gestos, doncs els alumnes van agafar el fil d'aquest conte, el van traduir al català i entre tots junts el van enregistrar. És una forma de treballar els contes de forma col·laborativa, treballant en grup, i a més és una forma de tenir un coneixement que es diu significatiu. Allò que tu estàs aprenent et queda, t'arriba molt més enllà del cervell, no? Mm-hmm. No és una cosa, no és una dada que t'entra, et toca moltes més parts del teu cos, mm-hmm. no? De teva ànima, per dir-ho d'alguna forma, no? Aquell alumne que ha tingut l'oportunitat, com molts d'altres, com el miler d'alumnes que han participat en aquesta iniciativa, doncs els quedarà molt més que l'haver après un conte, no? Perquè, com et dic, són contes moltes vegades que provenen directament d'arrels familiars, com la d'aquest xicot, no? La l'àvia d'aquest xicot senegalès.
Mm-hmm. Suposo que, a més de històries particulars, cada escola en tindria milers per explicar, fins i tot des de Badalona, perquè sabem també que ha estat una de les ciutats on hi ha hagut també una participació molt àmplia, però la cosa no queda aquí, perquè, si no tenim mal entès, fins al dia 30 d'aquest mes, exacte, les escoles tenen també la possibilitat de preinscriure's en aquest concurs de contes.
Sí, així és.
Com funcionarà això?
Doncs també a través de la pàgina web, contes.org, tots aquells centres educatius, alumnes, infants i joves que vulguin participar, sempre que estiguin cursant, doncs, això, primària o secundària, dintre del territori català, dintre en aquest cas de Catalunya, doncs poden participar en el que és la segona convocatòria d'aquest concurs de podcast Contes del Món, no? I que pròpiament el període de participació serà de setembre a desembre. Mm-hmm. Encara hem de concretar les dates, però ja volem saber aquestes alçades, quants centres educatius, quantes persones s'animaran a participar en la segona edició. I que ja està obert això a tota Catalunya, no? Que aquesta és la novetat, també.
Sí.
I, bueno, esperem rebre contes, honors de Badalona, com n'hem rebut un munt, que ha sigut el municipi que més ha participat en aquesta primera convocatòria oberta a les comarques barcelonines. I ja sabem, ja tenim dos centres, com a mínim, preinscrits de Badalona.
Que bé.
I, per exemple, la Margarida Xir, que és el centre educatiu que més ha participat,
sí,
doncs també els tindrem amb nosaltres el proper concurs. I a hores d'ara, doncs, hi ha gairebé una cinquantena de centres educatius preinscrits.
Déu-n'hi-do.
O sigui que molt bé, molt bé. I bueno, sabent que propostes d'aquest tipus, que es fan sobretot a través d'internet, no? I que es fan d'alguna forma també amb un espai especial, doncs sí que arriben al territori. I participen, doncs, per exemple, una escola de Ciutadilla. I no m'he equivocat a l'hora de pronunciar-ho. Ciutadilla. Per on cau?
Sí.
Això? Jo no ho sabia. I vaig entrar a internet i vaig descobrir cau a prop de Lleida.
Vaja.
No? I dius, també és una forma de conèixer el territori.
I tant.
No? I saber que més enllà de les grans ciutats, doncs existeixen també poblets, pobles,
i tant,
ben dignes, i que hi ha grans persones també, i que fan, doncs, grans contes, com per exemple ja han fet els companys de Sant Iscle a Vallalta, amb dos contes que podeu gaudir al mateix llibre i disc que això, que ja podeu comprar online, i que esperem que al mes de juliol, doncs, també podem tenir en algunes dies.
Sí.
I sobretot a les botigues Abacus.
Ah, molt bé. O sigui que fins i tot també aquí, important, perquè tenim llibreria Abacus també a la nostra ciutat. La gent que ho vulgui, a partir del mes de juliol, ens deies, ja segurament podem tenir-ho disponible?
Sí, no sé si la primera quinzena, però esperem que, doncs això, a partir del dia 10 de juliol cap endavant, sí.
Perfecte. Damià, sí. Nosaltres sempre prioritzem, com dèiem, aquesta paraula, la tradició oral, perquè és el que podem ensenyar, però també ho podem dir que aquest llibre i aquest disc tenen un afegit, sobretot la part del llibre, i és que també va ser una de les iniciatives que es va reduir, podríem dir, o es va centrar, perquè clar, si no és fer-ho també al territori de la província de Barcelona, suposo que hagués estat més complicat, que és un concurset que vau fer, una trobada per dibuixar els contes del món a l'Hospitalet.
Sí. Sí, 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 es va animar 8 centres educatius, en total eren 24 grups classe, també molta mainada, i que justament van fer això, van fer dibuixos, que estaven totalment vinculats amb els 24 contes que trobareu en aquest material, no? Són 24 dibuixos que estan fets des d'infants d'una escola bressol fins a gent més adulta de batxillerat, no? Una de les novetats del segon concurs,
sí,
de contes de Mont.org, doncs serà que tornarem a demanar que s'animin a enregistrar un conte en MP3, però també demanarem al mateix temps que s'animin a dibuixar.
Ah, molt
en
bé.
Aquest cas.
Molt
perquè
bé.
Tinguem així l'oportunitat tots plegats de reunir aquest material a finals de desembre, inicis de gener, i que puguem gaudir del llibre abans.
Molt bé.
Durant més, abans que s'acabi pròpiament el curs escolar, és a dir, el mes d'abril, que puguem tenir, per exemple, allà, i que tinguem els mesos d'abril, maig i juny, doncs per poder-lo gaudir a les aules tranquil·lament i no ara, com és la darrera setmana tot just del curs escolar, no?
Mm-hmm. Damià, després recordarem sobretot aquesta adreça que és contesdelmón.org, les dates per finalitzar la preinscripció, tot el que podem fer per preinscriure's, però hi havia un altre punt que me'n recordo la primera vegada que vam parlar amb vosaltres, perquè n'hem parlat, com dèiem, afortunadament, perquè us moveu molt en diferents ocasions, però recordo una vegada que en parlàvem que a més promovíeu des de l'Associació Comunicació Social, des de l'associació Com Soc, també les festes a les escoles o festes als barris, que promovien també una mica, doncs, això, no? La figura del contacontes professional.
Exacte. Amb nosaltres, els primers que es van animar a enregistrar contes per contes de Mont.org van ser animadors.
Mm-hmm.
La paraula animador la va definir molt bé Antoni Jiménez, un dia que estava fent un homenatge en Xesco Boix, a les Cotxeres de Sants. Els animadors són persones que diuen, en les seves paraules, diu que t'arriben a l'ànima, d'alguna forma. I va ser una bona definició i per això la comparteixo. Són animadors i contacontes, que la majoria d'ells formen part de l'AMAPEI, l'Associació de Músics i Animadors Professionals d'Espectacles Infantils. És una escola de contacontes que sobretot neix també de la feina feta en el seu moment per en Xesco Boix, no? I són persones que van enregistrar contes en MP3, contes de mostra, perquè
sí,
la mainada i els docents tinguessin referents a l'hora de construir els seus propis podcasts, i a la vegada també nosaltres convidem els centres educatius a que celebrin diades dels contes del món. Què vol dir això? Doncs, per exemple, gaudir d'un dia amb el grup Ara va de bo, o amb el Jordi Tonietti, per exemple, no? I que sigui un bon dia aquell, doncs, perquè de la mà d'una persona que en sap un bon tros d'explicar històries, no?, de contar cançons i de cantar contes, com ells diuen, no? Doncs perquè sigui un bon dia per fer això, de la mà d'aquells alumnes que també s'animin, en aquest cas, doncs, a explicar aquestes històries, aquests contes, que tothom sap, perquè és cultura popular, no? No és propietat intel·lectual de ningú, sinó que tots sabem alguna cançó, algun conte que d'alguna forma transmet un coneixement significatiu de la terra de la qual provenim, no? I això, nosaltres fem aquest convit a centres educatius i a tota aquella comunitat educativa que vulgui gaudir d'un dia així, i nosaltres no és que només ho diguem, sinó que també ho celebrem d'alguna forma, no? I ho vam celebrar en el seu moment el mes d'octubre, quan va ser l'acte de presentació d'aquest primer concurs de podcast, el Tradicionarius de Gràcia,
sí,
i esperem també, doncs, poder fer un acte, una segona diada dels contes del món, en aquest cas presentant el segon concurs, doncs també al voltant del mes d'octubre, també amb tres persones que ens convidin a cantar cançons i a contar contes. No.
Perfecte. Doncs a mi, nosaltres us seguirem les passes de molt a prop. Sobretot ens recordes, per fer la preinscripció, per escoltar aquests contes, que després també podrem escoltar quan comprem aquest llibre dels contes del món, quina és l'adreça web de referència per fer-ho absolutament tot, per trobar-hi tot el que implica l'Associació Comunicació Social?
Doncs tenim contes del món.org en aquesta pàgina web. Les dues coses que podem destacar d'aquesta entrevista són el llibre, sobretot,
sí,
i la preinscripció.
Molt
el
bé.
Llibre el podeu comprar sempre que vulgueu, fins que s'acabin les existències. Que sapigueu que el llibre té un preu bastant econòmic, que són 10 euros,
molt bé,
que inclou el mateix llibre i el disc. Sí, hem considerat que el preu no podia ser més elevat, perquè és fruit d'un treball totalment col·lectiu.
Sí.
I per tant, fem aquest preu superajustat. I després, doncs això, la preinscripció, fins al dia 30 de juny, tots aquells centres educatius que tingueu el nas de compartir la cultura popular, la tradició oral en FP3, doncs això, aviseu-nos, que ens podeu avisar via correu electrònic que hi voleu participar.
Perfecte. Doncs, Damià, si et sembla, no et puc acomiadar d'una altra manera millor que amb un dels contes que també recollirà aquest llibre i aquest disc, com és un dels contes que ens apropen els nois i noies de l'Escola Can Roca de Castelldefels, que es diu Maternitza, i amb ell et dic moltíssimes gràcies, molta sort, i com sempre us diem, enhorabona per tota la tasca que desenvolupeu al voltant del món màgic dels contes arreu del món.
Moltes gràcies, Cristina, per la complicitat, moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Badalona i a Nina Russes per també generar aquests espais que ens permeten conèixer-nos uns dels altres d'una forma tan amable.
Un plaer, Damià, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, fins la propera.
Bona tarda.
Bona tarda.
A Nina Russes hi tenim tots els sabors del món.
La Martinitza. Fa molts anys, Canis Perich va deixar la seva casa a les muntanyes del Tibet i se'n va anar a buscar terres fèrtils per la seva gent a les proto-bulgars. Va travessar rius i muntanyes fins que al final va parar a la terra dels esclaus i ells van rebre-li cordialment. Les dones, amb la roba blanca de festa, van posar a la mesa copes de vi i molts sapats, tots productes d'aquesta beneïda terra. Però el can no estava feliç. Trobava a faltar la seva mare i la seva germana, Kalina. Un dia, quan estava assegut a un banc a prop del riu, llagrimes com perles van començar a caure dels seus ulls i mirant al sol va començar a pregar als déus. Llavors va succeir el miracle, una oreneta veloç es va posar a la seva espatlla i l'Esperich li va contar el seu gran dolor. L'oreneta va volar cap a les terres on van arribar els búlgars. Va parlar a Kalina amb veu humana, dient-li que el seu germà tenia ja un regne nou i que l'enyorava molt i que l'envaia els records. Kalina estava molt contenta d'escoltar això i va decidir d'enviar-li un missatge. Ella va fer un ram de plantes verdes i va lligar-lo amb el fil de la llana blanca i va fer uns nusos que significaven records i va enviar-lo amb l'oreneta. Là, com un tro, i molt aviat estava una altra vegada a l'espatlla de l'Esperich. Però per el viatge tan llarg, les seves ales estaven ferides i sang vermella clara havia colorejat el fil del ram. El can va agafar el ram amb alegria perquè va entendre el missatge de la seva germana i es va posar al seu pit la Martini. És un collaret de cordes vermelles i blanques. Des d'aquell moment, l'Esperich va ordenar a la seva gent que els portessin al seu pit en aquesta data per salut i benedicció del paradís. Amb això va passar a l'1 de març i la tradició segueix avui també. Tots els búlgars l'1 de març portem i ens regalem Martinici i ho fem amb l'esperança de tenir un any ple de salut i prosperitat.